Anem a aquesta segona tanda de les converses d'aquest any i ho farem amb l'Antoni Tort. L'Antoni Tort doncs, ens farà quedar molt bé, perquè és un pedagog que a més de ser pedagog professional i dedicar-s'hi, també és mestre d'escola, ha estat mestre d'escola, ha estat actiu en el món sociocultural i del lleure, ha estat també en UNEAP, és a dir, que diguem-ne que és d'aquells pedagogs complets que han tocat una mica totes les tecles, amb la qual li dona una visió i una dimensió que els estudis i estudiants de pedagogia doncs, d'aquí a Girona ens va molt bé. Ell és professor de la Universitat de Vic, i a la Universitat de Vic, i molt especialment a l'Escola de Mestres, ho ha estat tot. Ho ha estat tot, vull dir, que ha estat el degà, ha estat cap de departament, ara no sé si ho diré bé, és el director dels màsters i doctorats. És, a més, com a pedagog, les dues tecles, diguem-ho així, la teòrica i la pràctica, doncs les fa bé i a fons totes dues. És un bon pensador i només algun detall, tots, tant els de primer com els de segon, els de tercer, heu tocat i heu tastat aquesta col·lecció de textos pedagògics. Doncs aquest senyor n'és el director d'aquesta col·lecció. És un molt bon coneixedor de la pedagogia del segle XX i ha treballat doncs, de manera molt especial pedagogs com Korczak, com Neil, com Ivan Illich. També ha analitzat el paper de l'educació i el tractament de l'educació i de la pedagogia en els mitjans de comunicació. També ha escrit sobre els escenaris, el present i el futur doncs, de l'educació a la societat d'avui. Però també és un investigador doncs, de proximitat, que toca la realitat dia a dia, que analitza com ens farà avui les polítiques educatives, les desigualtats en educació, les innovacions i les accions innovadores que es fan en els centres escolars i que es fan en el territori, o el paper i les funcions dels educadors en sentit ampli. I en aquest sentit, doncs, i algunes de les seves publicacions, doncs, algunes potser les coneixeu, els grans autors i l'escola, Magribins a les aules, on amb d'altres col·legues de Vic es miraven doncs, què havia passat a Vic, que va ser un dels primers llocs que van fer polítiques doncs, per mirar de combatre la segregació escolar, l'educació i la seva representació als mitjans, famílies, escoles i èxit escolar. En fi, avui el tenim aquí perquè ens faci una conferència, com teniu aquí a la pantalla, sobre itineraris educatius, equitat i èxit acadèmic, una anàlisi de les polítiques educatives actuals. I anirà molt bé doncs, aquesta mirada crítica i aquesta mirada doncs, que sap tocar de peus a terra i que sap mirar el passat i la reflexió que s'ha fet sobre educació, perquè els moments són els que són i nosaltres doncs, que mirem d'acostar-nos-hi doncs, més enllà de les aparences, em sembla que hi podrem connectar la mar de bé. Com que tenim temps, perquè això s'ha d'acabar a 11:15, doncs vull dir que mirarem que ens quedi un 20 minutets ben bons per poder dialogar i per poder discutir el que ella ens digui. Com vulguis, Toni.
Molt bé. Bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me en aquest dia tan assolellat de primavera. La sala és llarga i hi ha gent fins al final. Espero que en tot cas el col·loqui, doncs, si més no la veu, us pugui sentir. Demaneu que us doni la gana i el que us sembli que és correcte i el que és incorrecte. Malauradament, quan fas un acte així, una sessió així, si no has estat a les sessions anteriors, perilla que rellisquis una mica, patinis una mica. Jo volia venir a la tarda, no vaig poder. M'espero que, si dic coses que són diferents, doncs ja anirà bé, perquè així ajuda a sacsejar les neurones. Si em repeteixo, espero que no sigui, en fi, si més no, que l'estil, les formes siguin una mica diferents. Jo faré una mica de plantejaments generals, però intentaré també donar una mica a partir del que diguéssim, agrair-li molt la seva presentació. La dificultat a vegades en el món de la pedagogia i en molts camps, no? De vincular o de lligar el punt de vista macro amb el punt de vista micro. No? Tu pots parlar de sistemes educatius, d'estructures, de models, i llavors tu quan entres a la classe, a l'institut o a l'escola, tens aquells nens i nenes, aquells nois i noies, són els teus en el sentit que tu hi tens un compromís, no que siguin teus com a propietat, però tu tenen aquelles vides, tenen aquelles històries, funcionen d'aquella manera, vesteixen d'aquella manera com tu, i tu has de donar alguna resposta. És la teva responsabilitat. Més enllà estaràs ajudat o estaràs obstaculitzat per uns sistemes més o menys justos o injustos, eficients o no eficients. Aquesta vinculació macro-micro és especialment delicada i complicada en el món educatiu, i per això explica també a vegades on estem. No? En altres camps es parla del gap hipòtesis, o és a dir, que a vegades es diuen unes coses i en passen d'altres. A vegades el que diu la com funciona el sistema educatiu finlandès, o com funciona el sistema educatiu coreà, com funciona... I després, doncs, a la pràctica, passen cosetes a les aules, a les escoles. Ara mateix ha sortit un informe anglès en què la síndic de greuges dels infants, doncs, explica com moltes escoles fan pràctiques il·legals. Per exemple, un tema que ara és delicat, si un dia la vetlladora d'un nen molt discapacitat no ha anat a l'escola, doncs hi ha mestres que diuen que avui no vingui perquè no té el suport. Podríem discutir moltes estones sobre això. Això, per exemple, és il·legal. Les escoles no ho saben i es fa regularment. O insistint als pares que el nen no el portin perquè és un tio que destorba, una mica gamberro, i no, millor es quedi a casa. O no es registren formes d'expulsió temporals, que són expulsions, i tot això, per exemple, són pràctiques il·legals que ara aquest informe ha posat en evidència i que planteja dificultats de les escoles per tirar endavant, doncs, la seva activitat. No? Per tant, podem dir, no, nosaltres tenim a l'escola un rètol que es diu escola inclusiva i les pràctiques són les que són. I llavors hem de saber per què passa això. No? Però la gent ho col·loca de seguir en el terreny moral o en el terreny des que els mestres... No, això és molt complicat. Aquesta institució que es diu escola té molts anys i té una sèrie de característiques. Per tant, en aquest joc micro-macro intentarem després completar un vostre col·loqui i també dir algunes coses al final. Però se me vaig en ratolí i això dels dits no... Començo per una expressió, si voleu, més filosòfica, més existencial, però que m'agrada especialment. Jacquard és un científic conegut a França, vinculat al món catòlic de base, una persona molt interessant. Diu, i allò típic que fa el professor, no? Començament de curs, què vol dir educació... Aquí a la dutxa, diu, mirar-se aquesta... prendre consciència d'aquesta cosa que només tenim els humans, que és poder-nos mirar des de fora. O sigui, per tant, es tracta de dir, l'educació és donar a un infant, és conduir-lo fora d'ell mateix perquè es pugui veure des de fora, és a dir, en el fons som tots excèntrics, i que a partir d'aquí nosaltres puguem, que aquesta persona pugui decidir, pugui triar, li pugui aparèixer el desig d'esdevenir alguna cosa, no? En una tria que es pugui revisar. Jo no sé si estic molt d'acord amb això de que les identitats són canviants i múltiples en el mercat, li va molt bé això, Que vagi... Jo crec que, i com més anys tinc, més sembla que sóc el mateix de fa 50 anys, però és veritat que en funció dels contextos, doncs ens adaptem. El que passa que a vegades et demanen d'adaptar-te a un canvi que jo no comparteixo. És que l'escola s'ha d'obrir a la societat, els traficants de drogues, vols dir? No, a què ens hem d'obrir, no? Per tant, però aquesta idea de poder triar, és... la definició de per què estem educant. Això pot semblar un sarcasme avui, quan hi ha 900.000 aturats a Catalunya i 6 milions d'aturats a Espanya. Aquest comença dient que podem triar, no? Però en el fons, si parlem d'itineraris, si parlem d'estructures del sistema educatiu que permetin que les persones puguin construir una història pròpia, una identitat com a persones, com a professionals, té a veure amb aquesta possibilitat d'acompanyar-lo perquè es pugui mirar i dir, jo sóc així, voldria fer això. I després hi ha tots els sistemes per nodrir, alimentar, que seria l'educare. Per tant, aquí estem davant d'una situació en què tenim, doncs, unes cruïlles, unes bifurcacions, una xarxa, si voleu, uns laberints, és a dir, en els quals algú ha d'acompanyar aquest procés i que els, ja es diu, després hi tornarem, els sistemes educatius, doncs el que hem de fer han de ser sistemes de segones oportunitats, de segones portes, han de tenir moltes bifurcacions, has de poder tornar a entrar, Per tant, si no acabo la secundària, jo haig de poder entrar després perquè he fet capacitació professional, puc utilitzar crèdits d'una carrera per poder fer-ne una altra, llavors vas a secretaria i la cosa canvia, perquè la teoria és una cosa, però aquesta és a vegades el problema aquest del gap, no? del desencaix que hi ha entre el gap, el que es diu i el que passa. I també és important que tanmateix això que un vol fer, o com s'imagina, com us imagineu el vostre futur, no és independent de la posició de partida, esclar, no és independent de la posició de partida, però també de la trajectòria viscuda, de les oportunitats educatives, laborals, socials, tan reals com percebudes. Hi ha criatures que diuen, això que diuen no és per mi, això de la universitat no va amb mi. Ell mateix ja es col·loca en un llindar inferior, perquè ve d'un entorn determinat. O bé una persona que ve d'un entorn determinat diu, això ha de ser per mi, perquè ho vull per mi, perquè així m'escaparé d'allà on estic, o perquè seré no sé qui. Per tant, encara avui, diguéssim, els nens i nenes de classe treballadora tenen quatre vegades més possibilitats de no tenir èxit escolar. Però també coneixem nois i noies de situacions molt difícils que són els primers de la classe. Perquè han lluitat com ningú i perquè algú els ha estirat. Per tant, aquesta vegades fatalisme de la sociologia també doncs, ha de ser, diguéssim, matisada, matisada per la nostra experiència. Per tant, tenim aquesta xarxa que hauríem de poder transitar doncs, fàcilment, orientats, en plànols, en brúixoles, amb algú, però que puguem refer camins, etc. I aquí doncs, hi ha sistemes de tot tipus. Aquí tindríem els dos països que tenen més bons resultats en els informes PISA, Corea i Finlàndia. Els diagrames són diferents, però és que són diferents. Això és la manera d'il·lustrar-los. Però són molt diferents des de tots els punts de vista i en canvi estan a dalt de tot, sent sistemes completament diferents. En fi, podem en tot cas després comentar una mica, no? Però els sistemes doncs, intenten organitzar aquesta estructura que permeti doncs, això que es diu l'èxit per tothom. En tot cas, en alguns països veurem que treballa molt bé l'èxit per alguns i d'altres que intenten treballar més l'èxit pel conjunt de la població. Aquí, només una gràfica, diu els resultats de PISA amb les dades de classe, entre Finlàndia i Corea, que estan a dalt de tot, si ho veieu, està molt petit, a dalt de tot hi ha Finlàndia i Corea, i els millors resultats, potser hi ha 200 hores només d'escola oficial, entre un país i l'altre, i tenen pràcticament els mateixos resultats. Què vol dir? Que, per exemple, doncs, que ja no depèn del nombre d'hores. A Corea hi heu d'afegir totes les hores extres que fan pobres criatures en llocs privats, fins a fer jornades escolars doncs, de 14 hores, de 12, en fi. Ja sé que és una mica demagògic, però l'últim pla de prevenció del suïcidi en escolars passa per col·locar telèfons en els ponts. Vull dir que la situació de tensió, de competitivitat a l'hora de treure d'afrontar els resultats acadèmics provoca uns índexs elevadíssims. Els sistemes són diferents. L'educació infantil a Finlàndia, per exemple, viu en el bosc, per entendre's. I si no fa més fred que 12 sota 0, dormen a fora. A partir de primària és molt acadèmica. És a dir, hi ha tot de variables, però en tot cas, és a dir, els sistemes educatius s'organitzen en base a aspectes que tenen a veure amb el sistema educatiu i aspectes que potser tenen a veure amb altres coses. Corea té dos gegants a prop, que són Japó i Xina, i té un veí molest, que és Corea del Nord. Finlàndia té un gegant al costat, ha tingut un gegant al costat molts anys, que és la Unió Soviètica. Finlàndia són poquets i no tenen molts recursos. És a dir, que hi ha també altres fenòmens, també, que ho dic perquè també després ho vull comentar una mica. Perquè no depèn exactament de quin model, quin sistema educatiu tenim, sinó que això s'ha de posar en joc amb quin tipus de societat tenim. Si nosaltres diem a Alemanya, la secundària ja separen per edats, ja separen per perfils, per habilitats, van a centres diferents, ja seleccionen prèviament. Sí, però diguem-ho tot, Alemanya després té una formació professional molt dinàmica. Per tant, d'acord que no tenen un sistema comprensiu, però potser després tenen recursos per moure la gent i per canviar dinàmiques. Aquesta és una dada que coneixeu tots, el vermell primer és Espanya, per tant després de Malta i Portugal, doncs l'abandonament prematur doncs, és molt fort. I, per tant, és prou conegut, tot i que això va canviant, sembla que ara s'ha reduït. També factors externs com la crisi econòmica provoquen també dinàmiques diferents. Però, per tant, el nostre sistema ja apareix amb enormes disfuncions. És curiós perquè, per exemple, a finals de primària els resultats en relació a França no són molt diferents dels resultats acadèmics de sisena primària o equivalent francès, no? I en canvi els resultats a l'hora de la graduació secundària o al final de la secundària són molt diferents, tot i tenir també les seves dificultats. No penséssim pas, no us penséssiu pas que altres països ho tenen tot arreglat. Això no ho dic perquè, com deia aquest, no estem tan mal, no. Tenim seriosos problemes. Però hi ha, diguéssim, situacions, conflictes, desajustaments, com viuen els adolescents a l'institut, els resultats, la manera d'aprendre, que no està solucionat. No hi ha cap lloc, ni Finlàndia, ni Corea, ni Canadà, ni Nova Zelanda. El que passa és que cada país, o cada regió, o cada tipologia, doncs probablement alguns dels seus elements són més calents o tenen més dificultats. Però aquesta és una dada que primer, que no ens hauríem de permetre, i segona, que l'hem de tenir sempre present. Després podem parlar de models i de les coses que pensem, però això hauria de reduir-se. Llavors podem discutir com. Diu, no, doncs, per tant, més exigència. Bueno, més exigència mal feta, no? Más de lo mismo, que diuen els tècnics de la pragmàtica de la comunicació, no? Quan tens un problema, a vegades vas apretant justament per allà on no se soluciona. I has de buscar un canvi de tipus 2, que diu Watzlawick, és a dir, anem a buscar una solució creativa diferent. No? O sigui, anem apretant en una certa direcció i no ens ha funcionat durant dècades, la solució és más de lo mismo. Per tant, aquí tindríem alguns interrogants. El tema de l'abandonament, a més, això ho diu, això és d'una col·lega de l'Autònoma i de Teravini, un estudi que van fer sobre l'abandonament, no és una qüestió racional l'abandonament. Algú dirà, home, esclar que no. Bueno, però va ser de vegades, escolta, jo me'n vaig a la construcció quan hi havia feina, cobro una pasta, tinc pel cap de setmana, i pel cotxe i per la benzina, i tiro i ja està, i així es puc fer la meva. No? Sovint és el resultat d'un procés educatiu marcat, diu natural, entre cometes, per la falta de sentit a la incomprensió. O sigui, la falta de sentit, com veieu, estic parlant de coses que són, que no és l'estructura del model, però per tant anem jugant amb aquest joc macro-micro. La falta de sentit, què estic fent jo aquí? No? O sigui, si jo dic l'institut, la secundària és l'època de l'estudi. Algú em dirà, vai, aquest de pràctic no en té res, no sap què és un institut. No? És veritat, és l'època en què que tot està disposat per aprendre. Però en canvi, quan anem al lloc on està pensat per aprendre, resulta que no hi volem aprendre. O volem aprendre altres coses, com l'aliem contra el professor, o ens encanta, no? Ens encanta anar a l'institut. No és que no els agrada, ens encanta anar, però no per fer el que diu l'institució, sinó per trobar-se, per parlar, no? Del que van fer, el que fan al cap de setmana, etc. Per tant, sobre el tema del sentit, ho dic perquè a vegades dius, no, és que això és un tema de models, és un tema d'avaluació, sí, també, però, i després al final també hi tornaré. També algun element que em sembla important de reflexionar-hi, sobretot vosaltres que esteu ara acabant ja i sereu pedagogues i pedagogs, i l'escola sola no pot. Si no hi ha unes condicions d'igualtat, de justícia social, és difícil que l'escola pugui complir la seva missió. Hem de deixar de fer el que creiem? No. Hem de continuar intentant fer que els nostres centres siguin comunitats justes, que s'aprengui molt, doncs sí. Una altra cosa és que això pugui revertir situacions injustes. Però sense l'escola no es pot. Per tant, diem que és, si voleu, un joc de paraules, però hi ha contribucions respecte de les actituds, el desenvolupament de determinats coneixements, no aquells que es poden trobar fàcilment a la xarxa, sinó aquests que es vinculen al compartir les coses i aprendre junts, etc. Processos de recerca que fas amb els teus col·legues, i això és l'escola la que pot fer-ho, no? I que per tant la societat necessita que l'escola també hi posi el seu. I per tant això té a veure, no és només un tema de pedagogia, de política educativa, és un tema de política general. És a dir, quin tipus de societat estem construint, no? I per tant aquí lògicament el lloc de l'escola serà un o l'altre. Per tant, ni el determinisme fatalista de la simple reproducció social, classes baixes, manca d'estudis de la mare, dels resultats acadèmics dolents. Bueno, com que tenim excepcions, i moltes, i molt importants i molt interessants, doncs bueno, juguem amb això. No? Jo tinc aquests nens i nenes a la classe. Ni aquesta cosa de voluntarisme heroic d'una escola capaç de canviar el món. Els fets desmenteixen les posicions. Els fets són molt més durs i molt més matisats, etc. El PowerPoint hem quedat amb en Carles Serra, que ens el passarem, qui ho vulgui. Fer un ús discret, hi ha algunes cites que no són exactament meves, o que, per tant, ha de tenir un ús restringit. Les imatges són de fotografies, de fotogrames de pel·lícules, o de fotos de gent que a mi m'agrada, són una mica no, els meus dèries, la fotografia, que és una pel·lícula de... fotograma una pel·lícula de Gus Van Sant, té una pel·lícula que es diu Elephant, ara n'ha fet una, em sembla, recentment, no recordo el nom. Aquesta es diu Paranoid Park, que és molt interessant, és molt dura, però fílmicament té molta gràcia, i és una colla d'adolescents que llavors van a un lloc a patinar i hi ha un incident molt brutal i explica la història. Però la manera de presentar l'adolescent principal, això té molta gràcia. Però és una il·lustració, no pretén, diguéssim, fer segones lectures, si poden ajudar. Aquesta és la fotografia de Hannah Lewitt. La fotògrafa era interessant també. Per tant, les relacions entre sistema educatiu i societats són més complexes i incertes del que podríem creure quan es diu que el sistema educatiu és un producte de la societat o quan es diu que l'escola té la capacitat quasi miraculosa de transformar la societat. Això, a més, es posa més en evidència encara en un moment en què tot es tensiona molt més. En Joan Subirats, conegut... el professor de Ciència Política, l'autònoma, diu la fractura de l'automatisme, formació, ocupació, és a dir, tu estudia que després tindràs... O sigui, com jo li dic a un adolescent que no veurà el resultat del seu esforç fins d'aquí un temps, però d'aquí un temps que ja veurà que sí. Tota la lògica del sistema educatiu està, clar, trontolla. Diu, no, és que nosaltres formem persones perquè siguin... Sí, d'acord, però perquè puguin desplegar la seva vida autònoma vivint sol i treballant i fent coses, no? I l'automatisme, formació i ocupació, doncs en aquest moment està com està, no? La necessitat de diversificar i sofisticar els recursos educatius per accedir a un lloc de treball, la majoria de vegades temporal, és a dir, estem fent virgueries i màsters i paguem diners, el millor per una feina precària, per 6 mesos, que després, i que llavors et demanen lleialtat, quan... saps que no té cap interès per això, no? I la crisi dels jaciments d'ocupació més tradicionals, més clàssicament vinculats a la formació bàsica primària. Amb altres crisis econòmiques, la feina de mestre, les places, les oposicions, baixaven una mica, no? Però a vegades al contrari, perquè, bueno, si almenys que hi hagi escola, no? Aquesta que és una crisi més estructural, bueno, ja ho notem, no? Que hi ha jaciments que tenen doncs, dificultats de mantenir la seva força tradicional. No? I per tant, això ha conduït a una situació de tremenda pressió i confusió a les institucions educatives. Pressió i confusió. Per què estem treballant? Per què ha de servir? No? Després, al final, intentaré també alguna resposta. Però està, jo crec que... I per això, la sessió d'avui, la d'ahir, aquestes jornades, jo penso que tenen molt de sentit per buscar aquestes cruïlles, aquestes bifurcacions, perquè ens hem d'interessar no només per les conseqüències escolars de les desigualtats socials, és a dir, què passa quan la situació és com és, com ho viuen els nens i nenes, quina situació viuen a casa, si ja no es queden a dinar, si ja van a peu perquè l'autobús no el paguen, etc. Sinó també per les conseqüències socials de les desigualtats escolars. Fins a quin punt els sistemes educatius doncs, ajuden, disminueixen o modifiquen algunes coses. I potser per anar fent... no, els sistemes equitatius són equitatius en base a quatre aspectes. Primer, en quant a l'accés. És a dir, tothom ha de poder anar a tot arreu, a l'escola que vol. Després parlarem d'això. És a dir, que tothom pugui triar. Llavors el sistema haurà de preveure un accés que no sigui, que no sigui desigual o desigualitari. Aquí quan llegiu igualtats, entengueu equitat. Igualtats adaptades a cadascú. Hi ha d'haver equitat, o si voleu igualtat, en el tracte. És a dir, que tothom ha de rebre allò que necessita per com és. I que aquí doncs, hi ha factors, a vegades de feeling personal, però a vegades també d'estructura, que fan que hi hagi nens i nenes o nois i noies que el tracte que reben no vol dir que sigui exactament equitatiu. Hi ha d'haver equitat en els resultats, que això a vegades planteja dificultats i amb els molts professors que els costa i molts alumnes que no ho entenen. És a dir, hi pot haver un 8 i un 8, no? Un notable i un notable que sigui donat a situacions d'aprenentatge molt diferents. I això ho has de poder explicar, ho has de poder discutir al claustre de professors, a les sessions d'avaluació, i ho han de poder entendre els companys. Que aquell nano que va arribar fa poc, que s'expressa amb dificultats, té un 8 com tu, que en fi, no? Que a casa té retaguardia acadèmica, que la mare sap moltíssim de matemàtiques, que has estudiat molt, que a més fan mil coses de música i dansa i teatre, i treus un 8 i l'altre també. I equitat en per què serveixen els resultats. Jo tinc aquesta credencial, tinc el graduat i me'n vaig a buscar feina. Tothom té les mateixes possibilitats, oportunitats. Depèn de com vesteixis, depèn de si tens coneguts, és lògic que sigui així, però en fi, l'equitat són les quatre àrees, els quatre àmbits, l'accés, el procés, els resultats interiors i els resultats exteriors. I per tant, lògicament, per això diem, no podem analitzar només els itineraris en funció de si el sistema és com és, no? Sinó el sistema en relació al seu entorn. També, després ja parlarem una mica potser dels resultats, si tenim temps i d'exàmens, però en el capdavall, per tant, l'educació, a l'hora de sortir a buscar, a l'hora de sortir, de viure en la societat, jo recordo una mossa molt espavilada que una vegada em va dir, m'agrivina, em va dir, podries haver avisat, o podíeu haver avisat que el món era tan dur, que l'escola havia fet tot perfecte. I després es va trobar amb el que es va trobar al sortir a buscar feina. Doncs podíeu avisar l'escola, així en broma, una mica de sarcasme, no? Un punt de dir, aviseu, que això és difícil. Per tant, l'educació és col·locar les persones en xarxes, és a dir, que tinguin lloc on estan sostingudes, que tinguin un espai de relació, que tinguin gent que els segueix, aquests altres significatius, i que permeten que hi hagi una certa confiança. La cohesió és que nosaltres doncs, confiem en el que hi ha, formem part de vida associativa, estem, per tant, la cohesió doncs, com a element bàsic d'una societat que es vol funcionar, que funciona, que és positiva, no? I que avui veiem com això trontolla tot, i que l'absència de confiança que es manifesta per part, sobretot, de qui no hauria de donar més, que són els poders públics, polítics i econòmics, doncs aquesta confiança es desmunta i, per tant, això vol dir que la societat no funciona. No funciona perquè es trenquen algunes pautes mínimes de confiança mútua. Aquesta és una foto de Dorothea Lange que va fer tot un reportatge sobre la crisi i el crac del 29 a les grans planures nord-americanes i té una sèrie extraordinària de famílies que es desplacen. No voldria entrar-hi molt, però per exemple aquí tenim, això seria exemples de països on aquest element de la confiança o del dinamisme social, de l'integració, és a dir, una cosa és fins a quin punt hi ha unes certes estructures que funcionen,
la taxa d'alfabetisme, el treball de les dones, seria la integració de la societat, i l'altra seria la cohesió, fins a quin punt doncs, participen en vida associativa, tenen confiança en els altres, i aquí és una classificació com una altra. Però perquè entengueu que, clar, un sistema educatiu va a parar o forma part d'aquests entorns, no? Algú podria dir què hi fa a Grècia aquí, no? Però, per exemple, doncs, els liberals, els països més liberals, doncs hi ha molt dinamisme en el món laboral i en el món social, però hi ha desigualtats molt fortes. El capitalisme tardà, on hi seria Espanya, doncs hi ha, hi ha un dinamisme feble, i desigualtats també fortes. En l'àmbit socialdemòcrata el dinamisme també és elevat i les desigualtats ja són més febles. I corporatista vol dir que funcionen molt bé, sobretot per aquella gent que ja té un lloc, la gent que té feina, és a dir, que per la gent que ja està col·locada el sistema funciona molt bé, això vol dir corporatista. Algú ho fa servir a alguns experts. Dinamisme feble i desigualtats també febles. I el cantó de la cohesió, després això us ho podeu mirar, a veure si ho teniu una mica més, no m'hi extendré, doncs hi ha els liberals, doncs confiança forta i capital social fort també, el mateix passa en la socialdemocràcia, i llavors tindríem el que et diuen europeu aquí, aquests autors i autora, capital social més feble, hi ha menys vida associativa probablement, tot i que hi ha un entorn familista en el món mediterrani que compensa, i el que diuen nouvinguts, que també diguéssim, hi ha formes d'individualització molt potents i menys vida social també. Però no tant per dir, no hi ha formes pures, salut. No hi ha formes pures d'això, però sí, ja comencem a veure que, per exemple, la coherència entre sistema educatiu i sistema social, probablement, per molts motius, la trobem ubicada en el que seria, tot i que estan passant coses en els països escandinaus, que hi ha unes escoles relativament igualitàries i una societat relativament igualitària, dinàmica i amb contrastos relativament febles. Tot relativament. I per tant, per això diem, un sistema educatiu determinat, en funció de la societat que està, doncs els seus mecanismes tindran més possibilitats o menys de ser justos, adequats, eficaços respecte del que es pretén, que és una escola d'èxit, una escola de qualitat, una escola per tothom. Vaig avançant. Pràcticament, el món, podem dir Europa, si de cas, però en fi, aquí hi hauria també Corea, Japó, Estats Units, Canadà, OCDE, etc. Tenim els models de centre únic, és a dir, ara entrem ens encaixonem en el sistema educatiu formal, després a dintre passen coses, però aquest seria el model danès, com el finlandès, diguéssim, sobretot el danès, és a dir, un sol centre, primària i secundària. I bueno, això és el que passa a la concertada aquí, i és aquesta operació que lògicament també ha congelat com tantes coses d'instituts escoles, de fer un sistema integrat en què permeti que una persona doncs, pugui seguir en un mateix centre pràcticament tota la seva educació bàsica obligatòria. En alguns països, a més, amb un tutor molt concret per molts anys. Que això pot tenir també els seus inconvenients. En el cas d'Espanya tenim lògicament un canvi a la secundària, en el cas de la pública, en el cas d'algunes concertades que no tenen secundària, i que s'ha de matisar perquè efectivament hi ha una part de població que segueix i que fan l'aposta de mantenir en un mateix centre, i el sistema públic s'ha plantejat, i hi ha algunes experiències, però de moment això creix poc, d'això que donarem a tot escola. I el cas alemany, com el belga, i d'altres, que a partir, perquè en els altres dos tothom segueix aquest tronc comú, després veurem si hi ha, hauríem de veure si hi ha optativitats, si hi ha doncs, el que es deien abans crèdits variables, etc. I en el cas alemany, que és el més conegut, en què des de molt joves doncs ja es diferencien per perfils en funció d'on presumiblement aniran, i per tant hi ha una selecció ja precoç o primerenca de les etapes educatives, i per tant els alumnes ja se separen en funció
del que faran després. La qual cosa planteja seriosos dubtes, efectivament. Aquí tindríem una mica el mateix, però posat en gràfica, és a dir, que el granat aquest més fosc, el vermell aquest més fosc, que pràcticament països escandinaus i alguns dels Balcans i de l'antiga Europa de l'Est, ens diuen aquí doncs, que és una estructura única, és a dir, un sol centre, és el cas d'Islàndia. El tronc comú, que és aquest, seria aquest mixte, que hi són una colla de països, entre ells Espanya, i després Alemanya, Suïssa, Àustria, Països Baixos, una república bàltica que no sé quin és, no m'examineu ara de geografia, que tenen aquesta diferenciació precoç diguéssim, de perfils d'alumnes en funció de les seves capacitats i d'allò que pensem o pensen a partir de relacions, d'orientació, que faran. Una altra dada interessant, això ho podeu trobar a la xarxa tranquil·lament, però és la repetició de curs, que en principi la repetició de curs es pot fer a la majoria de països, excepte els que són més foscos, el granat aquest, es passa automàticament, en el cas d'Irlanda, Islàndia, Noruega, aquí tenim a Xipre. En els altres països o es pot fer sense requisits o s'ha de demanar autoritzacions o es pot fer només en determinades condicions. En el nostre exemple d'Espanya doncs no es pot fer sempre, hi ha algunes restriccions, o sigui, els moments per fer-ho. Alguns països ho poden fer però no ho fan, perquè sabem que és un sistema diguéssim ineficaç pedagògicament i un desastre econòmic, però ineficaç pedagògicament. Aquí el problema nostre és que ho plantegem com la gran solució primera i en molts països és l'última solució i millor si no la fem servir. Això suposa, parlant d'itineraris i de trajectòries, no voldria ser, parlo així en general, ahir vau tenir una sessió més tècnica del professor Merino sobre què és cada cosa, però en tot cas, davant d'un alumne amb dificultats, la majoria de països que resolen bé els resultats acadèmics dels seus alumnes fan un seguiment molt precoç, molt individualitzat, que pot tenir altres defectes, però per tal de que ja no s'hagi de produir aquesta repetició, s'hagi d'encallar o no pugui seguir. Per tant, el seguiment individualitzat, en alguns països probablement no hi ha tanta congestió, són menys, les estructures no són molt diferents, en altres països són similars als nostres i aquest sistema més o menys funciona. Direm alguna cosa més. La graduació final de secundària, en alguns casos, té a veure amb avaluacions externes, és a dir, no avalua el centre, sinó que avaluen des de l'exterior, en alguns casos té a veure amb exàmens concrets, en d'altres casos no és un examen, sinó l'avaluació continuada que et porta a la credencial, al títol. Per tant, aquí hi ha variacions, i aquí, que veurem el que havia dit abans, l'estat espanyol, Espanya, doncs encara, en aquests moments encara té un percentatge molt baix de nois i noies d'entre 20 i 24 anys que no tenen diploma o no tenen el graduat de secundària. Perdó, un diploma d'ensenyament secundari superior, o sigui, que han fet postobligatori. Per tant, aquí tenim... Jo no sé com gosen parlar dels nini. Jo mai... Això de les generacions em costa molt de pair, a vegades són coses de... La generació I, les generacions de què? Serveix per algú venir alguns llibres i potser sí, els experts, jo no sé. Però quan el ministre parli dels nini, em sembla una... En fi, perquè el ministre General de Treball va fer un comentari sobre els nini. O sigui, els nini és el drama principal d'aquest país. O sigui, digues bé, gent que no estudi, no fem bromes, no és que fes broma, però és que ja la manera de parlar ja vol dir que aquests són, és un foc del sistema, aquests són uns que ja estructuralment ja no cal que s'hi expandi alguna cosa, perquè el llenguatge és important, però... Bé, per tant, aquí tots els països europeus i tots els països del món, diguéssim, es plantegen, lògicament, els països subsaharians tenen altres dificultats d'accedir a l'escola, etc. Però situats en el nostre entorn més, si ho podem dir així, especialitzem precoçment, quan dic precoçment vol dir d'hora, recordeu que quan teníem l'EGB, doncs als 14 anys la separació era molt clara, especialitzem o una cultura comuna, intentem que hi hagi una competència entre escoles i que guanyi la millor. La competència hi és igualment, sempre. Si hi ha 5 escoles en un barri, hi ha una competència implícita. Llavors hem de treballar per posar-nos d'acord, per compartir, encara que vulguem singularitzar els nostres projectes. I l'altra és la competència de mercat, organitzada des del sistema, i no, no, cada escola que s'espavili, i la que tingui els millors resultats la premiem. O bé fem al revés, el que tingui millors, pitjors resultats potser que l'ajudem. Per tant, les polítiques són importants. Preparació específica, formem per una sèrie de coses, a vegades dius, no, a Alemanya diem, doncs, la secundària hi ha qui tingui aquestes habilitats més tècniques però no vulgui estudiar, doncs ja es prepara per una ocupació específica i per tant des de molt d'hora ja comença a anar a un altre centre. Els del gimnàsium, doncs, són els que ja pensen en un tipus de carrera universitària, etc. El tema de l'alternança, aquí no sé si ja ha sortit, va sortir ahir, és a dir, el fet de treballar i estudiar o bé, diguéssim, mentre vas a l'institut, vas unes hores a una empresa, hi ha experiències molt interessants a les comarques de Girona, a Osona, i també, encara que legalment té algunes dificultats, a la secundària obligatòria, alguns nois i noies ja van amb empreses del poble, són nanos que els costa l'alfabetització a l'aula, l'alfabetització de com està en una aula, i en canvi el fet d'assumir compromisos laborals parcialment controlats des de l'institut, però d'acord amb petites empreses, petits tallers, doncs fan aquestes assignatures que reverteix algunes qüestions vinculades a al seu posicionament respecte del que han de fer, de l'obligació, etc. I el tema bàsic, que ara potser un momentet direm una cosa, sobre si hem de promocionar la qualitat de tots o la qualitat, o sobretot apretar pels millors i l'altre que vagi fent. En general, els estudis ens diuen que l'escolaritat comprensiva, la que tothom m'ajunt molt temps, dona millors resultats, dona millors resultats, per tant, quan es diu, ara diguéssim, tot això es podria focalitzar a quart de secundària, no? I veuríem polítiques diferents. Algú diu, bueno, quart de secundària ara hem de diversificar. El que diuen no quatre pedagogs, com els que us fem classe, no, el que diuen els organismes internacionals és que com més temps hi hagi un tronc comú, millor. El que passa que, en el nostre cas, aquest mateix informe diu, no, és que nosaltres som comprensius, però és que s'aplica malament, home, gràcies. Clar, si s'aplica malament, no crec que siguem comprensius, però a vegades amb educació passa això, no? Som inclusius, o som comprensius, ja està, salvats. L'altre dia va venir una escola, perdoneu, explicar coses de l'altra universitat, va venir una escola molt interessant, molt alternativa, a explicar tot el que feia, no? I va venir les mestres, van fer una xerrada extraordinària sobre la relació amb els infants i tota la seva concepció de l'educació i la cura i tal, no? I al final s'aixeca un estudiant i diu, així per tot el que has dit, tu pots dir que la teva escola és una escola inclusiva? I jo, bueno, després parlant, escolta, si ha estat una hora i mitja explicant que treballen, com treballen, no, que tens necessitat de posar l'etiqueta. Has entès tot el que t'han explicat? Per tant, la resposta ja hi és. No sé si m'explico, però necessitem posar una etiqueta i dir, no, és que el sistema educatiu nostre és comprensiu, per tant, ja estem bé. No, tenim un 20 i pico, un 30% de gent que no té la graduat, per tant, no depèn d'això. Aquestes vegades aquest nominalisme que ens fa mal, anem a veure les pràctiques, a veure què passa. Però sí que és veritat que la millor manera d'arribar a l'excel·lència global, ens agradi més o menys aquest nom, és justament que tothom creixi. Això vol dir determinades coses, qualificació professional dels mestres, recursos determinats, diversificació de coses, en tot cas si el col·loqui podem parlar. Per tant, sí que és veritat que el nostre segment de millors resultats està molt per sota d'altres països. Els més bons dels bons, els nostres són pocs i encara estan avall. I en canvi, des de la vista de cohesió, la nostra escola ho és raonablement. Si no, tampoc haguéssim, diguéssim, tot aquest procés que hi ha hagut amb l'arribada de fluxos migratoris molt importants els últims 15 anys, hauria estat més complicat encara. I l'escola, doncs, en general, ha fet una determinada funció. Per tant, atenció a simplificar, hi ha sistemes de forta escolarització molts anys, dos països diferents, i en canvi els resultats des del punt de vista de l'equitat no són exactament equivalents. I al revés, escoles, sistemes que escolaritzen menys temps i menys alumnes, a vegades també entre ells, els resultats són curiosos. Vol dir que hi ha altres factors. Quina és la durada o l'amplada del tronc comú? Hi ha opcionalitats, hi ha tutorització, hi ha orientació, hi ha una figura capdalt que és el tutor. Qualsevol sistema serà eficient, serà bo, si hi ha una feina de tutor que funciona. Si no, a mi, si és molt comprensiu o menys, home, jo prefereixo el sistema comprensiu. En el nostre país ja sabeu que hi ha tot un joc d'itineraris legals o il·legals als instituts, perquè legalment no es poden fer itineraris per capacitats que siguin fixes i estables, i en canvi doncs, una part important dels centres ho fan. Bé, anem a veure, perquè n'hi ha que potser tenen sentit i d'altres que no. Anem a veure. Però, quina és l'amplada i quina és la durada? Quin paper té el sector privat en l'educació? Diu, bueno, aquí sí, perquè tenim una història de doble xarxa, però, per exemple, ara als Estats Units es parla de les escoles charter, que empreses privades gestionen, gestionen escoles amb diner públic. Nosaltres diem, no, preferim les escoles magnet, que són escoles que tenen partners i socis importants, per exemple, ara he començat unes experiències, escoles doncs, amb dificultats, que el MACBA, Museu d'Art Contemporani, doncs, treballa amb aquesta escola, o la Fundació Tàpies, o el Conservatori. És a dir, escoles que es diuen magnet perquè poden atreure gent, perquè fan coses molt interessants. Són escoles públiques. Les charter serien escoles en què es dona a empreses privades perquè figura que així tindrem més bons resultats. Cosa, per molt que alguns estudis d'aquestes mateixes escoles diguin que va molt bé, no està clar. Quina és l'arquitectura global del sistema? Quin és el grau de centralització i d'autonomia dels centres? Podem fer, anava a dir-ho malament, no toca en un acte acadèmic, no? Podem fer el que ens dona la gana? Si nosaltres creiem que el que pot ser interessant en aquesta escola és fer uns projectes que no tenen horaris, que es basa tot en mètode científic, que estem al taller tot el dia, hi ha algú que m'ho impedirà, o ens ajudaran. Per tant, els itineraris, el tronc comú, la diversificació a secundària, s'ha de llegir també amb aquestes altres preguntes. Quines propostes es fan? Ara donaré per anar ràpid. Alguns són repetits. No són propostes que fa algú d'aquí, jo, són les propostes oficials, també per anar ja avançant. Eliminar trajectòries sense sortida, segones oportunitats, ajudar els alumnes amb dificultats, reduir repetició, enfortir relació família-escola, reconeixement de diversitat, prioritzar la primera infància, es considera que és important que ja des de petits hi hagi oferta suficient i de qualitat, així i ara estem en un mal moment, no perquè tothom hi hagi de passar, sinó perquè la gent que ho necessiti més hi pugui passar. Hi ha gent que no ho necessita, perquè té un bon servei a casa, o té un entorn familiar de capital cultural que no necessita. Invertir recursos en estudiants i en zones, en les escoles, en els alumnes i en les zones amb dificultats, i mesures de mirada a reduir resultats dolents. Es repeteixen, això és del 2012, eliminar la repetició de curs, evitar la separació primerenca, posposar la selecció d'estudiants fins al batxillerat o formació professional, administrar l'elecció d'escola per evitar segregació i augment de desigualtats. És a dir, no, el dret a triar ha de ser conduït pels organismes públics. Per tant, aquí tenim un tema difícil. Les estratègies de finançament han de ser en funció de cada escola. Per tant, no hi ha que fer per a tot, sinó cada escola hauria de tenir un finançament en funció de la seva situació i dels seus projectes. Buscar sistemes de continuar estudiant a la secundària superior, és a dir, batxillerat i formació professional, que puguin moure's i que puguin arribar a l'èxit. Enfortir la direcció dels centres, això podríem discutir una estona, els lideratges pedagògics, no els gerencials, però deixem-ho aquí, en tot cas podem discutir-ho. Fomentar un clima propici a aprendre, atreure, retenir i donar suport a mestres d'alta qualitat, garantir estratègies interessants a l'aula, prioritzar el vincle família, escola i comunitat, posposar l'especialització més enllà dels 17 anys, promoure que tant a formació professional com al batxillerat hi hagi assignatures i matèries dels dos àmbits, que en una mateixa institució es facin tant la part professional com la part de, diguéssim, més acadèmica, això vol dir recursos i centres molt ben dotats, per tant aquí també cada un tindria les seves dificultats. Augment de l'educació de base en la formació professional, per tant competències bàsiques vinculades a llengua anglesa, habilitats lingüístiques, capacitat de comunicació, facilitar les passarel·les i crear formacions tècniques de llarga durada, més enllà dels estudis, i també la formació en alternança, aquesta que us deia, d'escola i treball. El mateix, flexibilitat curricular, trajectes individualitzats, projectes de centre, cursos addicionals, és a dir, propostes concretes que es puguin fer de tant en tant, suport individualitzat, talles d'estudi assistit o d'ajuda a l'estudi, més recursos a les escoles, més recursos a les zones. Això seria, diguéssim, les mesures que es plantegen, més enllà de que hi hagi un sistema o un altre. Per tant, jo, més que dir aquest és el sistema que funciona, ja he plantejat interrogants, on hem de col·locar els models que funcionen o que funcionen menys en relació a quina societat tenen i a quines estructures de formació hi han a dintre del sistema reglat i més enllà. Formació al llarg de la vida, etcètera. Tu pots tenir una formació bàsica. Aquí és un contrasentit, no? Perquè dius, l'escola és molt important, però, home, si després hi ha altres possibilitats, millor, no? Qui fa la formació? Clar, si ho fan segons quines empreses privades, segons quins entorns, pot no anar bé. Però deixar que l'escola no, ja ho farà l'escola sola, el sistema educatiu ha de salvar tot, això ens fa mal, també, aquesta mena d'actitud redemptorista. Però sí que, per acabar, jo crec que també ens hem de preguntar per les petites coses, per les maneres, per aquella pèrdua de sentit que dèiem al començament, no sé si us recordeu, perquè les trajectòries tenen a veure amb els rendiments acadèmics, amb les exigències de la institució i amb l'autoimatge personal i la projecció de futur i de com et sents tu. I per tant, això necessita estructures que estiguin bé, però té a veure també amb si l'adolescent se sent molt lluny de l'institut, en si la família no va mai a l'escola però té un pes a casa quan és l'hora de fer deures, que no hi ha manera, que dediquen moltes hores a fer deures, els resultats són poquets, en canvi un altre que amb poca estona ja el té fet i té molt bons resultats. O sigui, hi ha la institució que és visible i la que no ho és tant, hi ha els codis amb els quals nosaltres entenem com funciona un centre. Per tant, hi ha tot això, no? I llavors arriba l'enfrontament amb els mestres o la desafecció o la dissociació. Està en perill, i es posa a les edats, el sentit d'anar a l'escola, a l'institut, sota l'obligació, sap de què. La raó instrumental, per què em serveix si no hi ha feina. O el desig de coneixement, jo ho faig a internet, no cal que m'ho expliqui el profe. O sigui, això passa a tota Europa, a tot el món. Tothom es pregunta què hem de fer, s'han acabat les grans reformes. Hi ha un llibre que es diu molt interessant, es diu el previsible fracàs de les reformes educatives. Per què? Perquè els canvis estructurals són molt complicats. Ja acabo. Per tant, organitzar l'aprenentatge a partir de la recerca, a partir de problemes, la resolució de problemes, els projectes, que permeti superar la fragmentació del currículum. Perquè el jove, no perquè això pedagògicament sigui molt guai, no, és perquè els joves se sentin implicats en allò que és la seva formació, la seva educació, que puguin explicar què estan fent i per què, que tingui sentit, que tinguin autoconsciència, diu, no, és que fem això perquè estem fent història, vaja, no? Estem fent això perquè estem construint una projecció de què passaria si no haguéssim perdut la guerra del 1714, què hagués passat, no? Estem fent un projecte sobre això, bueno, no sé, potser estaríem igual, què sé, no? Replantejar els sabers abstractes, perquè cada vegada sabem més de tot, de ciències, de llengua i matèries, formalitzem les assignatures i resulta que llavors allò és infumable. Per què? Perquè està tan formalitzat, perquè sabem tant, perquè hem après tant d'aquestes ciències que per comprimir-ho tot, bueno, són unes píndoles que són complicades, que és anul·legat. I que per tant això hem de veure com s'aproxima al món jove. Recuperar aquesta mirada personal, és a dir, tothom té una història. Diu, això com ho fas en una classe de 35 salvatges? Són els meus, no? No sé. Després hauríem de parlar temes concrets. Jo crec que teniu una part de les converses es basa en experiències i per tant serà la part més interessant. Per tant, un centre educatiu que tingui capacitat de reconèixer l'altre, que introdueix doncs, l'entrenament, el dubte, etc. I una escola que és molt flexible en la seva organització del temps i que treballa en aquesta idea, sempre la pedagogia set. La pedagogia no és dir, no miris la tele, no? Que per l'altre està molt bé, sinó dir, hi ha una altra cosa, pots fer-ne una altra, hi ha una segona oportunitat, hi ha un segon moment, una persona que ha fet una mala feta, doncs que tingui un segon moment, que pugui ser això treballat, que sigui analitzat. És a dir, aquesta idea de la segona, del segon moment, és molt propi de l'educació. No? Per tant, tant des del punt de vista del sistema com des del punt de vista, diguéssim, de la pràctica. Això, per acabar, tot i que hem parlat molt de sistemes, molt ràpid, i perdoneu la velocitat, això no treu, com també deia al començament, que hi ha aspectes que són bàsics i que són necessaris pel dia a dia. Això ho diu una mestra, quan es va jubilar, la Teresa Codina, va dir, si haguessis de resumir la teva visió de l'educació com a mestra, interès per entendre el context. Qui tinc entre mans? Amb qui estic? Qui són? Tanta exigència com comprensió. Això a vegades hi ha gent que els costa, perquè es fa aquesta dicotomia d'una escola que fins ara no sé què, com si tothom és allà, jo què sé. No és veritat, no ha passat mai això. Sí que hi ha una societat del consum que empeny cap a evadir responsabilitats, les pròpies i les dels altres, però no és l'escola, no és la pedagogia, és la societat del consum. Tanta exigència com comprensió, per tant tu amb un teu alumne l'has d'exigir tant com l'entenguis. Per tant, comprensió no vol pas dir deixar fer, perquè quan es parla de les polítiques d'individualització de molts països europeus, diuen, bueno, però esclar, això vol dir que llavors sí, molta qualitat del procés, però els resultats són fatals. Aquí no hem parlat, però clar, molts països d'aquests que tenen individualització des del començament tenen avaluacions externes i dures. Aquí podríem discutir-ho, no? Perquè qui se'n cuida, qui ho fa, a vegades és l'infern dels exàmens, com diu algú. A vegades hi ha escoles que només preparen els exàmens, s'ensenya el que s'examinen. Jo, posats a dir, faria experiències molt interessants i alternatives i llavors durant un mes els prepararia si es tracta de passar un examen. No ho fem pel carrer de conduir, o sigui, quin problema hi ha? En fi, podria discutir-ho, no? Però, més profundament, tanta exigència com comprensió. I per tant, jo, hi ha alumnes que no els exigeixo prou, potser perquè no els conec prou. I em sembla que els hauria de pertar més. I al revés, és a dir, i per tant aquestes dues coses han d'anar sempre en paral·lel. I il·lusió per treure el màxim partit de cada situació, el present és allò que tenim a les mans. Això és molt complicat en educació, no? Jo no sé quin pedagog deia, no ho recordaré, que diu, mentre li cordo la sabata penso què serà d'ell quan sigui gran, no? Està acordant la sabata amb un nen petit i diu, mentre li cordo la sabata penso què serà d'ell. Això ho fem a vegades, no? I nanos que ens costen, dificultats i tal, i penses, d'aquí 20 anys on te'l trobaré, no? Però treballem sobre el present, és el que tenim entre les mans, no? Moltes gràcies.
Gràcies per deixar-nos tanta estona per poder dialogar amb tu, però com a mínim hem vist tres coses de la teva exposició. Una, que vas al cine i que t'agrada la fotografia. Dues, que et mires aquests informes internacionals, aquestes dades i aquestes recomanacions internacionals. I tres, que ens has omplert aquí d'interrogants i de propostes que has anat a tota castanya, per tant, que ens permet de parlar del que vulguem, que és el que farem ara. De manera que fem un primer torn de paraules i com que tindrem temps de fer-ne un segon, doncs serà perfecte.
Som-hi. Endavant.
I a més, si us plau, aixequeu-les, que faríem dos o tres preguntes i després...
S'ha de
parlar el micro? Sí, sí, perquè et sentim millor.
Se'm sent, però...
No.
Sí, doncs no? Endavant.
Ves parlant fort.
D'acord. Bé, jo volia presentar dues coses.
Sí.
Una és que en la pilla de les quatre tractes iguals,
sí.
Que sí que crec en la igualtat d'expectatives, òbviament, que tothom és capaç i aquesta meta moral, no?, i educativa, però després, a l'hora de la pràctica, a vegades et trobes que persones diferents que requereixen tractes diferents, que no vol dir adaptacions de currículum i no vol dir menys expectatives, però que crec que sí que és important, no?
Crec que... Vale. Crec que sí que és important entendre, no?, la diferència aquesta de l'alumnat i que requereix tracte diferent. Perquè si no després crees un motllo que intentes posar-los a tots i que realment llavors sí que exclous, perquè hi ha gent que no s'adequa en aquest motllo i que després també es trobaran això a la societat o al treball, que també es trobaran en motllos que si no estan en aquest motllo queden exclosos. I que crec que l'educació s'hauria de basar també en la diferència de tracte, perquè després s'adonin que cada persona és diferent i que cada persona pot aportar coses diferents. Bueno, no sé.
Sí, sí.
I després l'altre dubte era... Una de les mesures per la millora educativa era apostar per professors d'alta qualitat, crec que era. I clar, com es veu això? En l'èxit que han tingut en els seus alumnes, els seus alumnes han tingut molt d'èxit, en que estan molt formats, o en que han tret molt bones notes a la universitat, o en què? I ja està.
Molt bé. Espera un moment, a veure si hi ha més gent que vol intervenir. I tu reposa una mica, em penso allà dins aigua, si vols.
Sort dels amics.
Jo abans, quan estaves parlant dels centres únics, ja has dit que hi havia molts inconvenients, no has especificat quins, llavors has parlat de que la formació professional i l'educació secundària podrien tenir centres i assignatures... Bueno, m'agradaria que m'expliquessis una mica més.
Sí. Va, una tercera i li donem la paraula.
Hola. A ver, si lo puedo explicar bien. Para mí un poco los itinerarios, el éxito, el fracaso escolar tiene que ver mucho con el sentimiento de un nene cuando está en la escuela, cosa que vi una escasa explicación en esta y a lo mejor en otras ponencias que hemos escuchado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la pedagogía, desde mi ignorancia, no estoy en primero, entonces creo que la pedagogía tiene un poco que ver con o sea, que un nene se tenga que sentir valorado a lo largo de todas las etapas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se tiene que empezar, no sé si, o sea, querría saber tu opinión sobre esto, ¿no? Que un nene tiene que empezar por sentirse valorado, útil en cada etapa, y creo que el sistema no ayuda, que en ninguna de las etapas es como que siempre nos están poniendo un poco a prueba, en tensión, y esto no ayuda a ninguno. Por lo tanto, creo que por ahí va un poco, no sé, el fracaso a lo mejor, y quería solo...
Bien, ahora sí.
Molt bé, a veure, sobre la primera qüestió, a veure, no hi ha una persona igual i no és veritat que tothom tingui les mateixes capacitats. Hi ha gent que té capacitats, hi ha gent d'altes capacitats, aquí s'ha de veure quins de debò ho són i tal, i aquí té habilitats diferents, i aquí és molt bo tècnicament, no sóc un desastre amb això, depèn, no? Per tant, la diferència a la universitat és un fet, no és una qüestió, sí, no? És la constatació d'una realitat. Som així i som diferents i aquesta és la gràcia. Seria un desastre si tots fossin el mateix gènere, el sexe o l'edat, o... Ja és una mica estrany que estiguem els d'una mateixa edat en una classe, eh? No. Per tant, el sistema ha estructurat... El problema és quan la diversitat o la diferència, diguéssim, es converteix en desigualtats i convertim aquesta diferència en desigualtat. Això pot ser produït pel sistema, pot ser produït pel professor, pot ser produït pel grup d'iguals. Hi ha moments, l'altre dia una mosseta molt jove, doncs preocupadíssima perquè fa poc pit i les seves companyes, una pressió extraordinària, cap al Corte Inglés, a veure que els... Bueno, dic perquè sortir aquest tema aquest cap de setmana i no, que demanen una mica el parell i tal i qual, no? Dic, la pressió, la conformitat, o determinades doncs, actituds de marcar doncs, que tothom ha de ser d'un cert prototipus, doncs, això es produeix en els sistemes socials i en una institució que té, que pot generar moltes dinàmiques d'aquestes. Jo crec que és molt important tenir la capacitat. Jo no puc tampoc ara dir, no, cada un tindrà el que necessita, és molt difícil això en una classe, és molt difícil. I més, malgrat que la mitjana catalana sigui baixa de ràtios, el que està passant als instituts no té nom. No té nom, 30 i pico nois i noies d'aquestes edats, aquests físics, a les aules, no té nom. I per tant és molt difícil que tu, un professor d'institut, no, parlem d'això, però és que no hi ha altra solució, per tant, vol dir un treball de tutorització, de coordinació, que no depengui de l'atzar, si tens un bon tutor, mira, t'ha trucat un bon tutor, quina sort, què vols dir, quina sort? No és un centre, això, no? Per tant, sí, que la gent sigui coneguda, sempre el batxillerat ja som més coneguts, o el batxillerat, sí, per secundària sembla que l'hem de passar com el més ràpid possible i són 4 anys crucials, no? Per tant, i la diferència a vegades té a veure també, doncs, amb, no sé, els professors fent diferències. El problema és si aquestes diferències creen discriminació o desigualtat, no? Jo puc estar més a gust amb uns alumnes que em pregunten a classe, jo haig de controlar això, no ho haig de negar, ho haig de fer evident, ho haig de... Per tant, com nosaltres gestionem això, aquesta diversitat, en parlem molt, som menys tolerants que mai, perquè segons quines discapacitats ho tenim molt clar. Però anava a dir, si ets de Madrid o en un entorn que... O si ets un mica estrany, no? Si ets un caràcter una mica... Un dia la societat és molt... I els iguals són molt durs també amb això. Per tant, jo diria que l'important és el concepte d'equitat, que vol dir que és una igualtat adaptada a cada necessitat, amb tot el difícil que suposa, i sobretot que aquesta diversitat, que és un fet, doncs no es converteixi en discriminació o desigualtat. Llavors aquí hem de veure, diguéssim, com analitzem alguns processos de nois i noies procedents d'entorns doncs minoritzats o minoritaris i fins a quin punt l'escola és capaç d'entendre això i com ho gestionem. Però jo crec que una cosa és la diferència efectivament o la diversitat i l'altra és les desigualtats o discriminacions en raó del que sigui. Sobre el professorat, clar, quan es parla de Finlàndia com una de les claus de l'èxit finlandès en els informes PISA, és que per raó de places i per l'exigència dels estudis, qui arriba a fer de mestre són els millors expedients. En aquest seria... en relació causa-efecte, no. Els neofinlandes són molt importants a les biblioteques dels pobles, que són pocs, fa fred, tenen temps, els nits són, els dies són nits, els nits són dies, dic així, però és veritat, les biblioteques, l'índex de préstec de les biblioteques és brutal, que vol dir que hi ha altres factors, no? Però sí que es presenta el cas dels mestres, el fet de que és una professió que té... O sigui, el reconeixement no és que et diguin que guai no fer de mestre, el reconeixement és que cobres més diners o bé estàs a un nivell molt elevat de prestacions del punt de vista acadèmic. No és el cas dels diners... cas, clar, altes prestacions acadèmiques, de formació, resultats bons. Veurem d'aquí un temps si això són sèries que... Clar, amb altres... El problema és que aquí s'ha intentat moltes vegades fer un estatut del professorat que es diu com avalues, no?, efectivament, un professor. Perquè, clar, jo podria quedar molt bé amb els pares i tenir bons informes dels pares, o ser un enxufat el director de l'inspector que ha de fer l'informe, o bé ha estat sempre amb els nens però no mai ni projectar res, ni escriure res, ni compartir amb ningú, això sí, l'aula sobre la reina del mambo, el rei del mambo, però no entra ningú a veure què faig. Escric moltes coses, bueno, però els teus alumnes estan atesos, clar, per tant és molt difícil. Jo crec que a nivell macro sí que és quin tipus de formació, qui arriba a fer de mestre, i per tant aquest recorregut és important i aquí nosaltres tenim algunes dificultats. Tampoc crec que les mesures que estan dissenyant els nostres governs vagin en la bona direcció, però jo diria que hauria de... És a dir, ja és molt, en aquests moments tenim el mateix ciutadà de formació que la resta de mortals. Era hora. Espero que ara això no ho retoqui. Però, per exemple, aquí anava parlant de l'importància d'educació i els mestres tenien una carrera més curta que altres professions. Doncs no val per res que ningú em digui res de l'importància de l'educació, si m'explico. Centres únics. Els problemes dels centres únics, sobretot si tenen primària i secundària, és que per les necessitats de fer optatives, tallers, tal i qual, un centre únic a vegades no té les condicions. Què passa? Que en molts països d'aquests, o en alguns països d'aquests, quan arriben a aquests cursos més alts ja se'n van, canvien, van buscant altres institucions que hi són, i, és a dir, que té algunes limitacions. Per exemple, és el cas de, la gran, de les grans virtuts de l'escola rural petita, però té unes limitacions des del punt de vista d'oferta, si no hi ha una estructura de territori que compensi de centres cívics, de biblioteques, de històries itinerants, m'explico, per tant. I pel que fa al tema del batxillerat i la formació professional passa el mateix. L'idea seria que, des del punt de vista de concepció, estaria bé que la gent ho vegés com que no fossin mons tan distants i que, per tant, hi haguessin centres, però clar, no haurien de ser molt grans, perquè penso que això, jo no en soc molt partidari, però centres macros, però esclar, si no ho són, llavors l'oferta, per exemple, amb instal·lacions, amb itineraris, és molt difícil que puguin compaginar-se amb un sol centre. No? Nosaltres, l'experiència que tenim amb el canvi que hi ha hagut de sistema no és dolent, perquè els instituts han assumit aspectes uns dels altres. No? El que passa és que en el nostre país, i en molts d'altres suposo, les fames i les trajectòries pesen molt, i aquell institut, que ara és un institut de tot, bueno, en el fons és l'institut d'FP que hi havia abans, i per tant, i trencar això, malgrat que hi hagi anat equips nous, gent nova, nanos que volen estudiar enginyeria naval i que són molt bons, doncs costa molt de trencar aquestes dinàmiques. Però jo crec que aquestes dinàmiques són positives, és a dir, que els instituts són instituts, alguns més especialitzats en algunes coses, perquè no es pot fer tot a tot arreu, tampoc, no es pot fer molt menys, però no pas perquè eren els antics, els de batxillerat, que encara bé, nosaltres som els autèntics, no, perdona, això es va acabar, hi ha professors, que, tal, jo preferia aquesta qüestió. Sobre el reconeixement, és evident, jo crec que, no sé si contestaré tot a mi, em sembla que contacto. M'entens? M'has entès tota la conferència, perquè
m'has
deixat de saco. Jo crec que les persones necessitem ser reconeguts. No és diferent ni molt menys una criatura. Com un professor necessita el seu espai de reconeixement, el claustre. I anem a les escoles, i els nens i nenes van a les escoles a fer amics i a ser reconeguts. El que passa que anem a les escoles, no es pot separar, però per aprendre. I per tant, una cosa, per això, una cosa no va en detriment de l'altra ni molt menys. Com més reconegut, també reconegut en el teu esforç, en el teu estudi, millor et sentiràs. Però aquí és interessant el que comentes, perquè també la sociologia i... Per exemple, hi ha uns nous paradigmes o corrents de la sociologia actual, per exemple, que parlen una que es diu DBO de Hellstrom, D, desires, desitjos, B, beliefs, creences, O, opportunities, DBO. Què vol dir? Que no n'hi ha prou amb dir que és d'una classe social o que és d'una minoria o que és no sé què, no? Si és nen o si és nena. Si té unes expectatives, si el seu pare doncs va estudiar i gràcies a això té una bona feina. O aquell altre que el seu pare va estudiar i no té feina. Sense que diguis res, les expectatives sobre els estudis són molt diferents a casa. Perquè amb els mateixos estudis van passar coses diferents. Cada escola genera la seva tipologia de fracàs. Ser reconegut a la St. George School de Pedralbes és molt diferent de ser reconegut a l'escola de Marta Mata de Sant Andreu de Besòs. No? I per tant, jo crec que aquí hi ha tots uns elements molt importants en què, efectivament,
necessitem, jo crec que necessitem, ara és una tonteria, no ho és, però temps, o sigui, jo crec que s'està acabant, espero, aquesta dèria de que se'ns acaba d'acabar el temari, nosaltres necessitem temps per entendre la gent que tenim a la classe, necessitem compartir processos científics junts, per tant, no crec que sigui, perquè ara també estan sortint molts, no sé com ho diria, no? molts sistemes de dir, o petit Einstein, o petit, sistemes o per treballar les habilitats socials, no? Com unes menes de productes, que potser van bé, no ho sé, però la qüestió és organitzar, tenir un clima d'aula que funcioni, les emocions es treballen amb els conflictes reals. No només posant un cartellet de matí si et sents plujós, et sents... No, que ja em sembla bé, però com una cosa més. Però les emocions les treballaràs si convius i no cal que l'abracis si hi ha fet una cosa bé. Només faltaria, ho ha de fer perquè ho ha de fer. No? I també pot pensar sense anar al racó de pensar. Ara, perdoneu que sigui una mica així, però, o sigui, es tracta de treballar junts, d'aprendre junts a les aules i no convertir una baralla en ara haurem de fer resolució de conflictes o ara venir un mediador. Aquests els portem quan necessitem de debò, que passen coses, que tenim més volum que mai, però sempre ajustat amb uns percentatges determinats. És a dir, jo crec que la construcció d'una vida a l'aula i a l'escola i tal és una qüestió essencial. Val tot el temps del món i els resultats seran segur millors. I després ja gestionarem els exàmens i va lligat, però em sembla que sí, que el tema del reconeixement és vital.
Vinga, tenim encara 5 minuts per demanar-li més coses.
Bé, jo vull demanar una opinió sobre dues coses, que, bueno, tu com veus, bueno, pel que dius ja em dona la sensació de que sí que estàs força a favor, però les escoles aquestes alternatives que fan servir així pedagogies més actives i així, com ho veus? I, bueno, a part, no sé si té gaire a veure, però m'agradaria que donessis opinió sobre instituts o així que fan jornada contínua, a veure, bueno, què te semblen.
Començo per l'última.
No.
Ai, perdó, que ara no comencis.
Sí, i tant. Els altres s'ho perden perquè no demanen la paraula.
Una pregunta una mica sobre el d'abans. Que si podem entendre que hi ha capacitats i habilitats diferents, perquè cadascú té habilitats diferents i això, com és que, bueno, jo també m'incloc, que penso així, que rebutgem ja d'entrada el sistema d'Alemanya, que selecciona ja amb edats. Vull dir, jo ho rebutjo, no? Però ara m'ha sacut que si podem afirmar que tenim capacitats diferents, també podem entendre que Alemanya vulgui classificar aquestes capacitats i habilitats.
Vinga, la darrera, si hi ha algú que tingui ganes.
Bé, ens has ensenyat moltes gràfiques i jo vull preguntar si l'èxit educatiu és igual a aquells indicadors que marca l'OCDE o és alguna cosa més, i si parlem d'èxit és perquè parlem de fracàs.
Jo deixa'm afegir una. Tu també, Carles. Bé, doncs comença tu.
No, tenia una mica lligat amb el que planteja ella. En la teva exposició has parlat de diferents sistemes educatius, alguns que donen suport a la capacitat dels centres de tirar endavant projectes diferents, altres que ho limiten. També has parlat de diferents models de direcció, i has dit una recomanació potencial a les direccions, però has dit no, les gerencials. Llavors, una mica aquestes limitacions que he intuït que tu plantejaves, aquesta autonomia de centre, què més podries dir al voltant d'això?
Iria lligat amb el que deies tu d'Alemanya. Ara, alguns professors d'aquí mateix doncs, posen exemples que Singapur, que Malàisia, tu has citat Corea del Sud, podem aprendre alguna cosa d'aquests països o més val que ni ens hi fixem?
I quasi que anem a esmorzar i després contestes.
Sí, no. Sobre la contínua, jo m'he descuidat de dir-ho i t'agraeixo que hagis tret el tema, perquè molts estudis sí que ens diuen que l'augment de l'escolarització i el fet de fer-ho en troncs comuns amb la majoria de companys ajuda sobretot els alumnes d'entorns desafavorits.
Per tant, des d'aquest punt de vista, la reducció, encara que no sigui en nombre d'hores, la reducció de jornades escolars s'hauria d'analitzar bé. No? Per exemple, ara, jo crec que, per exemple, el cas de Corea, crec que millor que no, però no només la part oficial, sinó tot el sistema que hi ha al costat d'acadèmies que llavors fan una segona jornada. No? Però jo crec, tinc, no sé si l'esperança o la convicció que això ja comença a haver-hi grups que demanen canvis perquè es pugui fer un altre tipus d'activitats, però són societats molt diferents. Però en tot cas, jo crec que sí que el president Obama doncs, ha plantejat d'augmentar el nombre d'hores. Jo crec que aquí hi ha un tema de treballar preocupació per l'exclusió social i per la dificultat d'estructures de lleure públiques o semipúbliques que doncs, quan és el món del mercat, del món privat, això té unes conseqüències bastant difícils per moltes famílies d'entorns desafavorits. Per tant, jo crec que la jornada contínua hauria de ser analitzada també en funció de contextos molt concrets i que en alguns entorns, no dic necessàriament que hagi de recaure a l'institut, però sí que hi ha d'haver sistemes que puguin allargar la jornada i que l'institut, si més no, estigui obert i amb gent qualificada perquè hi puguin anar els nois i noies. I també hi ha instituts en jornada contínua que ho fan ells mateixos amb serveis que s'han empescat. Vull dir que no tothom que fa jornada contínua és que són uns insensibles, no. Però jo crec que la idea de que els centres, tot això, totes les propostes que estem dient aquests dies, topen amb una realitat duríssima, de tal com està la situació. Però jo crec que és un tema important perquè sí que efectivament els estudis ens diuen això, que a més escolaritat probablement qui se beneficia més són les famílies. Són els nens i nenes que tenen dèficits d'entrada per qüestions socials. Jo crec que les escoles alternatives, els centres alternatius, d'entrada, jo penso que val la pena que com més propostes interessants hi hagi, millor. Jo disfruto i em fa feliç veure experiències singulars. I és lògic que siguin singulars. Per tant, perquè no podem pretendre que tothom faci coses que trenquin, que passin de la inspecció o que l'inspector els ajudi, és igual, però que creïn coses noves. Les innovacions, per definició, són de poca gent, no tot un claustre, hi ha gent que no vol fer res, bé, doncs això s'ha de gestionar, però hi ha gent que vol fer coses, un nucli petit, canvia, hi ha experiències més radicals que d'altres, algunes fora del sistema. Jo penso que això és molt bo, jo crec que creixerà i està bé que sigui així. I una altra cosa és, fins a quin punt podem aprendre de països, aprendre d'altres escoles, no extrapolar perquè aquella experiència s'explica en aquell context, amb aquell equip de mestres, amb aquell director, amb aquells pares, però sí agafar-ne coses. I per tant moltes escoles, per exemple, el que fan ara és anar a veure col·legues seus d'una altra escola. Ho trobo extraordinari, és molt senzill, és molt barat, no cal demanar permís, i si no que no ens el donin i anem igual. Anem a veure els col·legues que diuen que fan coses interessants. I sense crèdits, ni hores, ni certificats. Aquest sistema horitzontal, jo crec que ara... una altra cosa és, sí, aquestes experiències singulars, per definició, s'aïllen del seu entorn. Llavors, aquí podríem discutir, no? Nosaltres anem a la muntanya i ja muntem una història. Bé, esteu al vostre dret, ja us ho fareu, i tal, i és molt interessant. Jo he anat amb algunes escoles quan fan portes obertes, o centres que no són escoles, i hi ha coses extraordinàries. I una altra és, si aquella escola que fa coses extraordinàries, resulta que a l'escola del costat hi van tots els del barri i en aquella escola, en aquell barri, hi van tot gent que és de fora perquè saben que allà fan coses curioses i sectors determinats colonitzen aquella experiència. No sé si m'explico, seria mica llarg, no? Però per mi tot el que suposi... És a dir, a mi fa por a vegades si hi hagi gent que diu bueno, però és una innovació, aquesta innovació és molt... no es pot... Bueno, què m'estàs dient? Que millor que no hi sigui. Que hi sigui. Que trobi el seu lloc i que compleixi amb les obligacions com a escola, però que facin com més millor. I després ja seran avaluats i veurem quines famílies hi van i van i quines notes i és igual, no? Bé. Alemanya. Clar, ara contestaré una mica trampa. Els resultats diuen que és millor l'altre sistema. Jo crec que la gràcia d'Alemanya és la formació professional i com ho tenen organitzat després. I per tant, compensa una estructura que no veig que sigui tan rellevant i tan exitosa però que té a veure amb tota una història i una estructura que la mantenen, és a dir, aquí també hi ha un tema de visibilitat del sistema. El nostre sistema educatiu està sempre a la corda fluixa. No pot ser que... I en canvi hi ha sistemes que la visibilitat que té per part de la seva gent és molt clara. Aquest sistema és així des de fa molt temps. No és un motiu, perquè hi ha mestres que diuen no, ho he fet sempre així, home. No, però, per tant, l'estructura és molt clara i és compensada, en part, per les estructures de formació professional, diguéssim, ja un cop estàs en la vida activa o bé en la formació llarga de la vida. No és una excusa, però em refereixo que, per tant, des d'aquest punt de vista, jo prefereixo el sistema finlandès o el sistema nòrdic, perquè potser ho té tot. Jo, sí que és veritat, continua sent així, malgrat que estan passant coses, ja ho he dit abans, a Suècia i desequilibris, de que són, encara és una mica l'aspiració de molts de nosaltres. És a dir, per tant, no seria tan Corea, potser, com els països nòrdics en el seu conjunt, perquè allò que hi ha a l'escola i allò que hi ha fora de l'escola és bastant equilibrat. Cosa que potser, per exemple, als Estats Units no passa, l'escola és molt inegualitària, el sistema és molt dinàmic, però també molts contrastos. Per exemple, travesses la frontera a Canadà i l'escola és molt més igualitària. Vull dir que... Però en aquest sentit jo penso que primer què passa després i segona que tant per tant doncs, un sistema més compacte perquè em sembla que funciona millor en aquests països nòrdics. Sí, èxit, fracàs, aquí passaríem moltes hores, hem discutit amb els vostres col·legues i amb els nostres col·legues, l'èxit no és passar les proves, l'èxit és ser reconegut, poder-te explicar qui ets, però també resoldre els requeriments acadèmics, perquè tindràs més força, tindràs més suport, tindràs més instruments, més eines. Per tant, quan es parla d'això, l'èxit no són els resultats acadèmics, també. I si no són uns bons resultats, hem d'intentar fer per manera que això pugui revertir. Per tant, jo mai... Ja no m'agrada molt l'èxit i fracàs, i menys èxit, perquè em fa pensar en l'Operació Triunfo, però ho fem servir. Ho he fet servir en un llibre de la portada, vull dir que... Però... és molt més, té a veure amb la construcció d'una identitat pròpia i d'una autonomia com a persona. Però, quan es discuteix això, no negligim que els nois i noies a l'institut han de poder resoldre bé això i estudiar el màxim de temps possible. I els projectes... Jo crec que, clar, les direccions potents, els projectes interessants tenen a veure, per dir-ho ràpid, amb pedagogia, no amb administració. Té a veure si fem aprenentatge servei, si fem uns bons vincles amb les famílies de l'escola, si fem cooperació a l'aula, però de debò, no només de nom, si fem... és a dir, en què hi ha projectes en què aquesta escola doncs, té clar què vol fer, és independentment si està de moda o no, és igual, nosaltres fem el que creiem que hem de fer, i per tant, amb lideratges molt forts, però molt forts, des del punt de vista de la projectació pedagògica, no tant d'altres aspectes. I l'altre ja ho ha dit una mica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.